Donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní, en aquesta secció de l'Empelt. Iniciem el capítol 4 d'aquesta nova temporada i avui l'Eva està acompanyada per tres dones vinculades al món de l'enoturisme.
Bon dia, Miquel. Doncs sí, ja estem a una nova edició del nostre espai, l'Empel. Ja portem quatre... Avui és el quart programa on donem visibilitat a les dones del món del cava. Avui parlarem de l'enoturisme. L'enoturisme, que és aquesta paraula tan bonica que combina el vi i el viatge. Però ho farem des d'una mirada molt especial, com sempre, des de les dones que ens són el pilar. Per si algú encara no ho té clar, enoturisme és molt més que visitar un celler. És viure una experiència, és tastar el paisatge on estem, emoció i cultura a través del vi del cava. I si aquest món s'ha consolidat amb tanta empenta és gràcies en gran part a les dones que n'han estat el pilar. Les dones que han obert camins trencant tòpics i posant ànima a cada projecte. I avui tenim tres exemples, tres cava women, que, amb les quals tindrem una tertúlia i explicarem les seves experiències en l'enoturisme. Tenim la Maria Baró. Hola, Maria.
Hola, què tal?
És una autèntica pionera de l'enoturisme. Va ser qui va posar en marxa l'enoturisme a Finca Doña Dolores de Freixenet, a Mèxic. Oi, Maria, tot un repte en aquell país.
Mare meva, sí, va ser el meu primer contacte. Bueno, esclar, jo em vaig casar amb un enòleg i llavors em va enganyar i em va portar a Mèxic. I en Freixenet vam anar amb un celler preciós, amb unes caves increïbles. El que passa que, esclar, vam arribar a un país que no es bevia ni vi ni cava, ni fet a Mèxic.
Tequila es bevia allà.
Home, tequila, cervesa, cubates, era lo normal, no? I llavors vam dir, què fem aquí? I el meu marit em diu, mira, això és com anar a l'Àfrica a vendre sabates i van tots descalços, qui pica primer pica dues vegades. Llavors, amb paciència, amb ganes, observant i mirant i escoltant a la gent, doncs, bueno, vam obrir l'espai al públic, vam crear que la gent s'acostés al món del vi, visita i degustació, i a poc a poc, vàrem anar fent cultura de vi.
Molt bé, Maria, doncs fantàstic. I la Maria, quan va arribar de Mèxic, doncs va venir a petar aquí a Sant Sadurní un altre cop, al Penedès, i en aquell moment vas tirar endavant tot el projecte d'enoturisme de Caves Vilarnau, que allà és on
sí,
ens vam conèixer.
Sí, vam tenir la sort.
Sí, i ara doncs ets la responsable d'enoturisme, te'n vas anar cap a l'Empordà de sí, Peralada, no? D'aquest nou celler tan increïble que hi ha a
super,
Peralada, oi?
Supermaco, un projecte molt maco.
Molt bé, Maria, doncs ja anirem fent tertúlia i ens vas explicant totes aquestes experiències.
I tant.
Després també ens acompanyen la Glòria Cullell. La Glòria Cullell també és una dona amb una trajectòria brillant dins el món del vi i del cava. És nascuda a Vic, però també va venir aquí al Penedès. Ve d'una família dedicada a la distribució de vins i aviat doncs, es va sentir ja... la seva vida passava per viure al Penedès i per estar aquí en el món del vi i el cava. I és on vas fer arrels, no? És responsable de desenvolupament de nous productes a nivell global de Freixenet i Segura i ara doncs també lideres aquests dos equips de naturisme dels dos cellers, oi, Glòria?
Tot sí, mira, des del... Bueno, gràcies per convidar-nos a aquest programa tan xulo. Des del... del 2022 em van donar la responsabilitat de coordinar una mica el que és el Departament d'Enoturisme tant de Segura com Freixenet. Un enoturisme que Freixenet, si parlem d'orígens que comentava la Maria, no? D'orígens a Mèxic, Freixenet jo recordo que ja se'n feia d'enoturisme, el turisme com a tal, les visites, no? Era el Departament de Visites,
en deien. Exacte,
el Departament
abans
de Visites,
no era visites.
O les
sí,
relacions
sí,
públiques, no? I ostres, hi ha un canvi, ja hi va haver fa uns anys, perquè comentant-ho amb la Tònia Castells, que és la que porta el dia a dia del departament, ho dèiem, no? Abans no es cobrava per les visites. És a dir, que l'enoturisme, com a tal, ara és un negoci, però fa molt temps era departament de visites, la porta oberta, que vingui qui vulgui, i agraïts a que vinguin. I no es cobrava ni la copa que es donava, no? Ni les ametlles,
sí,
ni...
Sí.
I ni a Segura ni a Freixenet. I llavors, bueno, ja, jo penso que hi va haver un canvi en el moment que es va decidir començar a cobrar, i perquè és que realment el que no es fa pagar no es valora. I en el moment que ja comença a cobrar i ja es comença a veure, ostres, tu, que això pot donar uns ingressos bons pel celler i tal, jo penso que quan aquí se'n dona compte el sector en general a tot Espanya, eh? A Rioja, a Jerez, nosaltres, de que això és un negoci. I aquí comença el gran boom de l'enoturisme, no només nosaltres, sinó al Nou Món, a, pues, a Mèxic, a Califòrnia, a Austràlia,
Xile.
Itàlia, Xile, etc. I aquí ha sigut un boom. I avui en dia, pues, hi ha molts cellers que l'enoturisme és una part molt important del seu ingrés anual. Sí, sí.
Molt bé, superinteressant, eh? Del departament de visites, que deia la Glòria, passar al departament d'enoturisme com a tal i al final que sigui una de les potes importants del negoci dins d'una empresa de cava. Molt bé, i també tenim amb nosaltres, avui tenim tres donasses, de l'enoturisme. Tenim amb nosaltres a la Júlia Gómez, que és un altre referent en aquest món. Ella durant 10 anys va estar formant part de l'equip d'enoturisme de Codorniu i també un dels cellers mítics per visitar. Jo recordo quan els nens eren petits, no? Anaves d'excursió a Codorniu, que ara això deu ser impossible, i et donaven aquell Benjamín, no? Que tots a l'autocar ja obríem durant l'autocar i potser teníem 10-12 anys o menys i ja obríem aquell Benjamín, no? Tot això també ha canviat molt. Si voleu, després podem parlar de les visites escolars als cellers i de la cultura del vi, també un tema superimportant. Però ara la Júlia, doncs, està en un projecte més personal, anomenat Vibracions, buscant una mica més aquest pas més de l'enoturisme, no? Júlia, gràcies per venir. Explica'ns això d'aquest Vibracions.
Gràcies a vosaltres. Bueno, al final, quan has treballat molt de temps a l'enoturisme, no vaig estar 10 anys, vaig estar gairebé 19 anys.
Ah, val.
No, però val la pena, perquè veus tot l'evolució. Aprens, no?, realment com és l'enoturisme i vols que com la gent ho viu, no? Per mi és una experiència i a través de les experiències que s'han fet tastos, s'han fet maridatges, s'han fet moltes coses, neix aquest projecte que es diu Vibracions, on te barregem precisament, no? El que volem és que la gent vibri, que la gent s'emocioni i que la gent, doncs, realment aprengui el que és fer un maridatge amb música, però no només amb música, sinó al final és aprendre que quan estem en algun lloc podem vibrar, no? I per mi és un complement on tu dius, no? M'agradava molt quan deies barrejar el tas i el so, la copa i la melodia. I això no només fer-ho a les bodegues, sinó extendir-ho, doncs, a molts altres llocs per parlar d'enoturisme.
Perquè, tornant una mica al que deies, Glòria, no?, del passat, és a dir, d'allò que era el departament de visites, des de la vostra experiència, quan veu començar, com ha canviat, no? Deies això, de que abans era departament de visites i ara la gent ja ha de pagar, però en aquest sentit, com ha evolucionat tot això?
Bueno, moltíssim, és que és clar. Una barbaritat. Jo recordo que, bueno, esclar, allà a Mèxic vam començar a fer gratuït perquè el que volíem fer era cultura de vi, però cobràvem la degustació, perquè a Mèxic els agrada molt beure, i vam dir, si no, això no tindrà fi. I a poc a poc, vam anar inventant coses paral·leles a la pura visita. O sigui, ha d'evolucionar el turisme del vi, no és només vinc i faig la visita, sinó que hem de fer moltes més coses complementàries a dins i a fora, no? I jo penso que d'aquell inici de la visita de rigor, la gent et demana altres coses, i si no els crees no tornaran al teu celler, o sigui que és per lògica.
Clar, perquè de fet si han visitat una vegada, clar, és com que ja, si no els ofereixes res més, sí, ja no poden tornar a venir, no?
No?
Per
no
tant, has de sí, portar aquesta experiència perquè puguin tornar, no?
I per això han crescut tant els esdeveniments dintre dels cellers, no? Nosaltres a Mèxic vam fer, teníem un calendari, 6 esdeveniments, la festa de la paella, la vendimia, el concierto, no sé què, i teníem, n'hi havia alguns que teníem més de 10.000 persones en 3 dies, llavors és una bestiesa, no? Però era una dimensió, la dimensió del país, que és molt més gran, són 100.000 habitants, i aquí no és el mateix.
Molt bé.
Jo penso, a mi, com que estic rodejada de gent del món de màrqueting que no venen del vi, són gent que em fan obrir els ulls amb coses que nosaltres ho tenim tot tan assumit i ho vivim tot tan de dintre i des de sempre tenim el cava al costat, l'ampolla al costat, el celler al costat, que no hi donem valor. Sí. Llavors, quan tens gent de fora que no tenen res a veure en el món del vi i gent que estan treballant al màrqueting, al món de cosmètics, al món dels detergents, i et diuen, però tu te'n dones compte que teniu un showroom natural de la marca? Tu te'n dones compte que això els d'Ariel no ho tenen? Tu no pots anar a veure la fàbrica d'Ariel com es produeix o Nespresso mateix, no? Sí. O sigui, grans marques que... Nosaltres tenim un showroom natural que està a disposició de la gent per venir-nos a veure i això és una mina.
Sí.
Llavors jo penso que hem hagut de digerir nosaltres mateixos, veure nosaltres mateixos, que això podia ser un negoci que, a més, cada cava, en la seva dimensió, gran, petita, pots, o sigui, tu li pots ensenyar, tens el client allà, et ve a veure a casa, el tens amb tu 2 hores...
I paga.
I li paga.
Jo els hi dono les gràcies
i a més, a més, els hi pots explicar la teva filosofia de marca sense que ningú més al costat vengui la seva, no? I això, quan ens n'hem donat compte, és quan hem dit, ostres, tu... Això, i a partir d'aquí ja anem endavant. Però no va ser tan fàcil, tampoc, donar-nos en compte. Eh? No. Era al revés. Vull dir, jo em recordo al principi, i què vindran a fer? O què vol dir? És que, a més, pensem que el món del vi és un tema cultural que és molt aspiracional. I això, la gent venen a culturitzar-se sobre el vi, no?
Totalment.
Amb uns espais preciosos, clar, que això també suma-li, no? Que els espais ja hi eren, els hem adaptat perquè siguin amb els serveis que han de tenir, mínimament, l'enoturisme per va fer una gran endreça, no?, les nostres amigues, de dir, has de tenir mínim els lavabos, l'espai, la barra, les gates, la botiga, i un cop tenies les mínimes condicions podies obrir al públic, perquè si no ens haguéssim cremat. O sigui, el que havíem de fer és que cada celler millorés l'experiència. No? Sempre els deia allà a Mèxic, si vols obrir al costat, fes-ho millor que nosaltres, perquè això ens obligarà a ser millors cada dia.
I aquest canvi, no?, de paradigma, no?, que dèiem, no?, eren gratuïts i era com unes relacions públiques, però després va arribar un moment que venien les agències i se'ls hi feia gratuït i amb els particulars se'ls hi pagava, o sigui, els penalitzàvem i fèiem que paguessin l'entrada, que és veritat que després hi havia bodegues que regalàvem la copa, no?, o regalava el Benjamí, però bueno, aquest canvi de paradigma no només ha estat amb entendre el no-turisme, sinó també com ens hem adaptat a les necessitats i com hem cridat, no?, aquest turisme que vingués a casa nostra, no?
El fet de cobrar també ens ha permès que fóssim un departament més ben vist. No?
I això també, perquè, clar, sí,
no? Perquè si no, a nivell de màrqueting, què passava? Que érem un departament que era una ruïna, no? No. L'has de posar en valor primer com a valor de marca, que és intangible, el tatuatge que s'emporta la gent quan després de la visita, i l'altre, començar a cobrar i començar a fer experiències i tenir una botiga que també...
Clar, que porti negoci, clar.
Sí. Tot això ens ha fet veure com aquells... Bueno, potser fan alguna cosa bona, no?
Sí. Bueno, i ara, en l'actualitat, jo penso que hi ha un mapping, no?, de diferents cellers al Brutal. Sector, de diferents, a més, ofertes. Tu pots anar ara a un celler, a dinar, a sopar, i no visites caves.
Ja, també. O el wine bar, no? El fenomen dels wine bars després de la pandèmia una mica va ser com... No? Que la gent ja té com establert el diumenge. Ah, què puc fer? Doncs me'n vaig a ja no a visitar, sinó anar a fer la copeta, anar a fer l'aperitiu a unes caves o a un celler, no? Llavors hem aconseguit que dins de molta gent el diumenge al matí, quan ha d'anar a fer un vermut, pensi, ah, doncs, i per què no vaig a un celler, no?
Sí.
I això és una feina que s'ha fet durant tot aquest temps. I jo crec que el tema de la pandèmia, no?
Es va ajudar molt.
Va ser allò.
La postpandèmia.
La postpandèmia, i sobretot també va ser molt bo per la gent d'aquí, del territori, que va descobrir llocs que ni coneixia.
Sí, sí,
no?
Sí,
va ser després de la pandèmia, és com dir, molts llocs que la gent no coneixia ho anava a veure i es van obrir els wine bars.
Sí.
No sé, el tema del wine bar estan funcionant molt bé, no? Els cellers, o és un més a més?
A veure, jo penso que cadascú ha de valorar una mica les seves... com ho tens, i el wine bar també... Jo sóc poc partidària d'obrir el lloc i dir, a veure, ja amb qui ve avui, no?
Clar.
Vull dir, perquè la dinàmica d'avui en dia d'hostaleria, la falta de gent, falta de professionals, que això és algo que tenim un problema tots, jo penso
gravíssim,
tots, gravíssim. És algo que ens està influenciant en aquest tema. Llavors, tu has de saber quin espai tens, quina gent et pot venir a veure i decidir també els horaris, això és un tema complicat.
O fer-ho com un complement, no? A vegades, de dir, faig una activitat, no?, i quan monto aquesta activitat, aquest concert, bueno, o una classe de ioga o el que sigui, muntar-ho com a activitat complementària, és a dir, de com estirar per darrere, que ja saps quan obres aquest espai, no? Doncs ja tens altres activitats.
Crear l'oportunitat de venir. A vegades ens passa una mica com els hotels, eh? Que la gent no acostuma a anar a menjar als hotels. Costa als restaurants dels hotels, a vegades, que vingui gent de fora que no estigui allotjada. Això ens passa una mica a vegades. Si no vaig de visita, no em quedo a dinar. No, al contrari, pots venir a dinar... I no cal que vinguis a visita, que ja l'has fet, no? I llavors s'han de crear coses noves.
Correcte.
Tastos diferents, festes diferents, bueno, totes aquestes activitats que ens ajuden a repetir.
No? Sí, ja ser creatius a la vegada.
Molt bé. I una mica per, així, per donar un toc més divertit, jo us volia preguntar si teniu anècdotes d'aquests visitants que han vingut i que alguna vegada hi ha alguna anècdota que us hagi passat d'algun bueno, visitant, d'alguna visita...
Jo a Mèxic em podria explicar mil els meus. Perquè, esclar, era, primer era molta gent. No sé si portàvem 5 anys, ja portàvem 100.000 visitants a l'any. Passava de tot. De tot, de quedar-se gent a dormir després d'un casament perquè no trobava les claus del cotxe i no hi havia qui els vingués a buscar i quedar-se a dormir allà mateix a les caves, és a dir, a fora
del sofà.
Sí, perquè, bueno, és que passaven moltes coses.
O de trobar-te unes sabates, no?, després d'un esdeveniment i dir, però, mare meva, que han marxat descalços, no?, o què ha passat.
Sí, sí, sí. Bueno, i allà a Vilarnau també ens havíem trobat de tot, allà a la vinya, sabates, jaquetes del nuvi, de tot.
És molt divertit. Esclar, i l'espai casaments, no?
Que també un altre.
És una altra font d'ingressos molt important. Els lloguers és una altra font d'ingressos. Nosaltres repartíem una mica entre l'ingrés de la visita, ingrés de botiga i ingrés d'esdeveniments. No. Eren les tres potes principals.
Mm. No, tens un rendiment com molt més ràpid.
Exacte.
I després, ja que la Glòria també està molt posada amb el tema de desenvolupament de nous productes, el tema dels joves, com creieu que podem arribar més als joves? És a dir, jo veig que hi ha una tendència als joves de la zona del Penedès i tal, que hi ha un interès pels vins, però potser ens falta molt, molt per recórrer a nivell de joves. Llavors, com penseu que podríem arribar-hi? Què podríem... No sé, jo crec que és el gran repte que tenim, no? Ara mateix, és a dir, tenim consolidat que ens visiten gent dels 40 o dels 50, però a nivell dels joves...
Mira, jo et poso un exemple. Ara fa poc va venir un grup de joves... de 31, 30, 20 i alguna cosa. Tot eren joves així, parelles i tal. I escolta, s'ho van passar pipa. Van fer un dinar allà a Segura Viudes, un brunch, visita... A més, els vam obrir només per ells. Ho van sentir superexclusiu. Al cap de 15 dies, una persona del grup, la seva mare ho va veure, diu, jo també vull anar aquí. O sigui, s'han anat multiplicant, ells mateixos s'han anat dient... Jo penso que és oferir-los realment veure cap on te volen anar i oferir-los el que els agrada. I jo crec que la gent jove, passar una jornada, un dissabte, passar-lo en un celler, els agrada.
És que jo penso que potser és una gran oportunitat per ells perquè puguin conèixer el món del vi. És a dir, potser el món del vi, si van a una fira i els hi ofereixes una copa, en aquell moment, doncs pel que sigui, no els hi pot interessar. Però clar, el fet de venir... en un lloc concret, en un paisatge concret, en una experiència, no? Totalment. Parlàvem d'experiències, sí. Potser és la manera. Aquí potser tenim replantejada de dir, potser l'enoturisme pot ser la manera d'arribar a aquest públic jove que ens costa tant arribar molt. Al món del vi, no?
I a mi em preocupa molt perquè, esclar, els joves es cuiden molt, cada vegada més, eh? Mm. I el món del vi, que patim en general, que es veu menys en general, però els joves, n'hi ha molts que no veuen. Perquè es cuiden, perquè fan maratons, perquè fan esport, perquè no sé què. Llavors dius, bueno, però sí que et pots permetre veure menys, potser amb social, potser amb esdeveniments com aquests, i descobreixen que ho poden compartir amb amics i és un superplan. Els hi poses un escenari bonic, com pot ser qualsevol de les caves que tenim aquí, o de les vinyes, o una activitat a peu de vinya, i els expliques quatre coses que ells puguin explicar, que siguin fàcils de recordar, i això és una superexperiència. Jo penso que és molt xulo. Tenim com molts elements per seguir creixent.
Molt bé, molt bé. Home, això és una gran notícia, que sí. Tinguem molts elements per sí. Continuar creixent. Doncs res, crec que ens queda un minutet, dos minutets. No sé si voleu dir alguna cosa més de l'enoturisme, de la vostra experiència com a dones, que us hagueu trobat durant tota aquesta gran carrera professional que porteu totes. I dieu, si voleu dir qualsevol cosa més. Això donaria per molt, eh? Aquesta tertúlia podria donar per hores.
El turisme és un sector bastant femení, hi ha més, en quant a serveis, més dones que homes, i entrar en el món del vi és molt més apassionant, jo penso, i jo crec que això, jo com a conclusió diria, encara ens queda molt de camí per fer, tenim molts de complements amb elements nous que es creen, i encara segueix la inquietud i les ganes de seguir visitant cellers i veient propostes al voltant del vi.
Jo diria seguir treballant, no? Innovant-nos i creure el que tenim, perquè realment tenim productes molt, molt bons, no? I com en diu la Maria, queda molt per fer.
Sí, jo també, jo seguiria primer que hem d'innovar i després mirar a fora, mirar altres coses que estan passant en altres sectors, no quedar-nos només en el sector del vi.
Sí,
I pensar també en totes les noves tecnologies, com les podem adaptar, com les podem adaptar a les nostres experiències.
I
en un moment, jo penso que hem de... En som conscients, però mai deixar de recordar que venen a casa nostra a viure una experiència, a moments memorables.
Totalment.
I que la vida és feta d'experiències, i el que no... I després també pensar molt en com la gent viu en les experiències avui en dia. El que no es penja no ha existit. El que no es comparteix a xarxes no ha existit. Amb la qual és així.
Sí, sí, és així,
no?
Glòria.
No es penja,
si no es
penja,
penja
a xarxes,
que...
vull dir.
A xarxes, sí, sí, és així.
Llavors, pensem-hi. O sigui, aquell moment, aquella taula que tenim tan mona ha d'anar amb la marca al darrere, hi ha d'haver el logo en algun lloc. O sigui, pensem que, ai, això ho penjaran, vale. Ostres, hem fet aquesta bandeja tan mona d'embotits. Bueno, doncs que hi hagi la marca a la bandeja d'embotits, potser, o els plats, els tovallons. O sigui, pensem en aquestes coses perquè realment serà a través de les xarxes on la gent ens coneixeran.
Molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per ser avui aquí. La veritat és que aquest programa de l'Empel està tenint unes donasses parlant del cava, parlant de les seves professions, i penso que, com sempre, el nostre objectiu amb Cava Women és donar visibilitat a totes aquestes dones que hi ha darrere l'ampolla de cava, no? I que fan, doncs, que aquest sector sigui molt més femení i tingui la visibilitat, les dones sobretot, que es mereixen. Moltes gràcies i ens veiem al proper programa.
Gràcies.
Merci.
Gràcies.
Gràcies.